Hola, hola, bon dia. Què tal, com esteu? Us saludem Marc Pujol i Sílvia Delgado i estem disposats a entomar aquest tercer dia del Penedès Gamma Extra d'estiu. Som dimecres 19 de juliol de 2023 i afortunadament ja hem dit adéu al dia més àlgid d'aquest nou episodi de calor que estem vivint, tot i que déu-n'hi-do aquesta nit passada. Aquest dimarts ens ha deixat aquestes temperatures màximes segons Meteo Penedès, 41,3 a Sant Sadurní, a Mediona el termòmetre ha pujat fins als 40,2. A Vilafranca i a Sant Martí Sarroca, 39,3 i a Font-rubí, 38,5. Avui afluixa, però només una miqueta, es tornaran a repetir valors alts al termòmetre i a partir de dijous, sí, finalment el mercuri recularà una mica i respirarem tots plegats. Ahir us demanàvem idees, formes per combatre la calor i una és quedar-vos a casa o a la feina i escoltar-nos i escoltar Ràdio Vilafranca. Mireu, aquestes són les propostes d'aquest dimecres. D'aquí uns instants repassem 4-5 diaris editats a Catalunya i tot seguit saludem la Sílvia Mir, llibretera de l'Odissea, que aquest estiu ens donarà recomanacions literàries al de llibres. I avui comencem parlant de llibres premiats a 9:15 aproximadament. A 9:15 pararem 5 minuts per escoltar les notícies del Penedès i tot seguit mobilitat a la fresca. Viatgem, volem, agafem avions, trens, marxem lluny, posem quilòmetres entremig amb la Irene Fernández, l'assessora Mobilitat Internacional del CIAJ. Avui parlarem de formes de viatjar econòmicament, com el Workaway, l'Oper, el programa UF. Ens portarà alguns comparadors de vols i l'experiència de la Sara Torres, de 16 anys, que ja ha fet un intercanvi juvenil i que aquest agost torna a marxar. Torna a les zones de Ràdio Vilafranca la dietista i coach nutricional Astrid Barquer. Aquest estiu ens acompanyarà tot ensenyant-nos a alimentar-nos bé. Avui posem el focus en la qualitat de la nostra alimentació, que allò que mengem ens nodreixi, ens aporti tots els nutrients necessaris. A 11:15, segona cita amb l'actualitat, amb les notícies de Vilafranca i de l'Alt Penedès i, tot seguit, una nova estrena. Una secció que ens durà l'Ariadna Massana i que hem titulat Canviant patrons, on unim aquests dos conceptes, moda i sostenibilitat. A les 11 compartirem una notícia curiosa i pels vols 11:15 obrirem línies al 938172626, al telèfon de Ràdio Vilafranca, perquè truqueu i xerreu una estona amb nosaltres i a canvi us donem un número per la caixa de préssecs de família Esteve Ràfols, socis de l'ADB Fruita Dolça del Penedès, que aquest divendres sortegem i que dissabte mateix recolliu al Mercat de Vilafranca. A 11:45, última cita amb l'actualitat, darrer flaix informatiu i acabarem punxant cançons dels 80. Som-hi amb el dimecres.
Penedès Gamma Extra, cada dia de 9 a 12 a Ràdio Vilafranca.
El qui es trobem l'ara, que titula Rècord de temperatura a Catalunya i en vermell els 45,3 de Figueres. Avui es repetiran valors de més de 40 graus, però a partir de dijous el termòmetre recularà. La foto és pel debat de TV3 i Catalunya Ràdio. Titulen Esquerra defensa el diàleg davant dels atacs de Junts i la CUP. El nadó de Roda de Baràs deia Lila i anava amb pastera. El TSJC obre la porta a fer escoles només en castellà. I la foto més destacada és per al Camp Nou en runes. El periòdico destaca que el TSJC veu inconstitucional la nova llei del català a les escoles. Els jutges afirmen que s'hauria de contemplar l'opció de dos règims lingüístics, però no en el sistema únic de Catalunya. Collboni mostra les cartes com a alcalde. Anuncia 100 agents més de la Guàrdia Urbana al carrer. 45 graus, rècord de calor històric a l'Empordà. La bebè de Roda de Berà va morir amb els seus pares en una pastera. Patrushev i Narishkin, les dues peces clau en la matrioshka oculta de Putin. Els votants indecisos del PSOE i Sumar tripliquen els de PP i Vox i la superilla de Consell de Cent recupera els contenidors tret del marró. Al Punt Avui veiem destacat aquest 45,3 graus i titulen Cau foc, Figueres registra un nou rècord absolut de calor a Catalunya i 8 observatoris més superen l'antic sostre. El pic de calor deixa mig Catalunya per sobre dels 40 graus i començarà a fluixar avui, però atenció, se'n preveuen més. El TSJC valida fer excepcions en la immersió. Or per a 3 catalanes en el Mundial de Natació Artística. I la Mat de l'Aragó aturada al seu pas pel Penedès. La Generalitat frena la tramitació per l'impacte de la línia d'alta tensió al territori. Acabem amb la portada de La Vanguardia, que titula Visita a un Camp Nou esquelètic i mostra la imatge actual. Entrevisten Feijóo, candidat del PP, i destaquen aquesta frase: tinc l'esperança que el PSOE evitarà que pactem amb Vox. També diu que a Catalunya vam cometre errors, hauríem d'haver actuat abans. El meu projecte és canviar de conversa. Abascal preveu més tensió que el 2017 a Catalunya si governen PP i Vox. Amèrica Llatina i la Unió Europea pacten una tèbia declaració sobre Ucraïna i Catalunya bat el rècord de calor amb 45,3 graus.
Penedès, gamma extra.
Aquesta setmana hi ha unes quantes retrobades, perquè la veritat és que som molt afortunades i persones que ens van acompanyar la temporada passada ens han dit que sí de nou, cosa que ens fa molt feliç, com és el cas d'aquest de llibres, aquesta secció setmanal, que comptarà de nou amb la Sílvia Mir, la llibretera de l'Odissea, que ens parlarà de llibres cada setmana, els dimecres, a aquesta hora. Sílvia, ben tornada.
Molt bé, moltes gràcies.
Em fa molt i molt feliç que hagis tornat a dir que sí i que ens acompanyis cada setmana durant aquest estiu de nou. Benvinguda al club.
Moltes gràcies.
Avui ens estrenem parlant de premis literaris que estan envoltats d'una aura de glamour tot sovint.
Sí, sí, de glamour i de prestigi una miqueta, no? El tema de guanyar un premi no t'assegura res, no? Això també ho parlen a vegades els que guanyen un Òscar, els que guanyen un Goya, no? Sí, d'acord, és un reconeixement, està claríssim. Però, clar, et posa en el mapa del món de la literatura, la gent et coneix, no? Moltes vegades et venen a preguntar, dona'm el premi de... No? I, bueno, hi ha premis internacionals, premis nacionals... N'hi ha molts de premis, eh? Perquè rebuscant una miqueta aquests dies per fer la secció, he pensat, ostres, dic, és que déu-n'hi-do, i molts que són desconeguts, que jo tampoc no coneixia, eh?
I n'hi ha que estan molt ben dotats, no sé si el planeta encara és dels més ben dotats, d'altres que no tant, que com tu deies, et posen en el mapa i t'asseguren aquesta promoció, no?
Exacte, sí, sí, clar, a les editorials també els interessa tenir aquest tipus d'autors. Sí, hi ha... Jo crec que el planeta, no sé si dels més grans, però jo diria que és dels que donen un premi més gran, perquè arriba al milió d'euros al planeta ja.
Molts diners, sí.
O sigui...
Tot i que després els escriptors sempre et recorden que Hisenda s'en d'una part important, no?
Sí, 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 no, però saps què et vull dir? O sigui, sí, sí. Guanyar un premi d'un milió d'euros, tot i la part important d'Hisenda, home, ajuda a passar el dia a dia i està molt bé. Però també n'hi ha d'altres que, ostres, no funcionen tant amb el tema econòmic, sinó que és el tema prestigi. Per exemple, un dels que hi ha és el Premi Goncourt de França. Això és per gent de llengua francesa, i la seva dotació són 10 euros. O sigui, aquí Clar!
Que bo.
Sí, és com molt curiós. Llavors, aquí el que hi juga no és això, no és la remuneració econòmica, sinó el prestigi que té guanyar un concurs, no? No tothom pot dir que ha guanyat un concurs. Hi ha hagut persones com, per exemple, el Michel Houellebecq, no? Que va guanyar amb el mapa i el territori.
Polèmic, controvertit.
Sí, a mi m'encanta.
A mi també. Per indicació teva de l'estiu passat, m'he aficionat, he llegit dos o tres seus.
Veus?
I he xalat, eh?
Doncs, és, clar, té aquesta doble vessant. Sí, recordo que era el de... No recordo com es deien...
Ara no em van parlar i a partir d'aquí sí. Doncs n'he llegit algun més, fins
sí,
i tot.
Sí,
i
sí.
M'agrada.
Hi ha també, bueno, l'Eric Villard, també, que L'ordre dels dies, no sé si l'has llegit.
No.
És un llibre, està molt xulo, eh? Parla de l'auge de Hitler, de com els empresaris alemanys van aportar econòmicament al partit de Hitler per poder pujar al poder. Evidentment, aquest home no va sortir del no-res. Vull dir, aquí hi va haver tota una maquinària al darrere que els va ajudar. Llavors, és molt xulo perquè... Diguéssim, el premi es forma el 1902, el formen perquè hi ha un autor que es diu Edmond Goncourt que ho deixa en el seu testament, ell vol que es faci un premi amb el seu nom, i es crea el 1902. I llavors són 10 membres, es van renovant, eh? I es reuneixen tots els dimarts de final de mes en un restaurant exclusiu de París, saps? I aquests 10 membres són els que van conformant el que al final fan el premi, no? Virgin Despens, Philippe Claudet, són alguns dels autors que estan allà. I és això, lo xulo, diguéssim que no és tant la remuneració econòmica, sinó el prestigi que et dona. Jo els concursos m'encanten, o sigui, costa molt de fer, eh, també això, o sigui, de que et donguin, o sigui, de que tinguis una trajectòria en què tots els premis valguin la pena llegir-los, no? A vegades dius... Planeta, sí, n'hi ha que valen la pena i d'altres que dius...
I n'hi ha que gens, eh?
No? Clar, llavors, trobar aquest equilibri
no és fàcil.
I els
catalans hem estat molt pendents d'un premi darrerament que segurament molts de nosaltres no coneixíem, que és el Booker Prize. Ara
sí.
Ja el coneixem tots.
Sí, va sortir totes les notícies, no?, a tots els diaris. Sí, l'International Booker Prize, perquè Booker Prize ja existia abans per llengua anglesa, i, bueno, per lo que és el territori del Regne Unit. Però el 2005 es va formar el The International, que és totes aquelles llengües, totes aquelles obres que han estat traduïdes a la llengua anglesa. I aquest any li va tocar Boulder. Estava nominada, eh?
No va guanyar. Al final no va guanyar, però tots vam estar pendents.
Clar, i està allà... A veure, aquest, el premi sí que és una miqueta més gran, eh? Són 50.000 lliures... que en euros serien, ho he buscat, eh, uns 58.000 euros, més o menys.
Està dius, bé, eh?
Home, també, no és el milió d'euros del planeta, però també ajuda, no? I clar, vull dir, hi ha autors com Alice Munro, Philip Roth, vull dir, ja són gent reconegudíssima. I fins i tot a nivell estatal espanyol hi havia hagut altres autors seleccionats, també com l'Antonio Muñoz Molina, l'Enrique Vilamates, vull dir, diguéssim que qui s'ha presentat en aquests premis són gent força important i rellevant dintre del món de la literatura. Llavors, clar, Boulder, que ja va ser un premi, que va ser Premi Òmnium també el 2020, el va enganxar així a mitja pandèmia, però va funcionar molt bé. És un llibre que, clar, porta venut 20.000 exemplars. No és fàcil, tampoc, eh?
Són molts, oi, en
català? Són molts. I suposo que coneixeu la història de Boulder, no?, una miqueta.
Fes-nos 5 cèntims,
vinga, va.
A més, l'Eva és vilafranquina.
Per això...
Tot i que fa anys que no viu aquí,
sí,
però és de,
sí, sí.
És de casa.
Sí. Bueno, Boulder, diguéssim que s'emmarca en un...
Hi ha... Una trilogia, no?
Sí, és com un tríptic, no? El primer que va escriure va ser Permagel, el segon va ser Boulder, que diguéssim que és el que ha tingut més repercussió en aquest sentit, no? I el tercer va ser Mamut, que Mamut va sortir fa relativament poc, a més, vull dir, fa un anyet que va sortir. I era un llibre que, ostres, sé que l'Eva Baltasar el va trencar, el va tornar a escriure, el va tornar a trencar, vull dir, estava molt obsessionada amb que el llibre havia de ser perfecte, no? Doncs Boulder ens parla d'això, ens parla d'una noia que va en un vaixell mercant. Ella viatja tot el dia, clar, està en diferents ports, en diferents mons, no? I de cop i volta, bueno, s'enamora, se'n va a viure amb una altra noia i es troba tancada en un pis, no? a Reykjavik, a més, que dius, ostres, no? Clar, la solitud,
les
parets, no? Tot allò que li cau a sobre, de cop i volta, a més, també entra dintre del món de la maternitat, tota la pressió que això suposa, i la veritat és que és un llibre que, ostres, és de reflexionar moltíssim, eh?
És dur.
Clar, també és una miqueta la visió de... Ostres, he sigut una dona lliure, que he pogut viatjar, que no sé, i de cop i volta estic tancada aquí, no? I com et canvia la vida, a vegades, d'una simple decisió. Si no l'heu llegit, agafeu-lo. Vull dir, aquest any, amb el tema aquest del premi, hi ha hagut molta gent que l'ha recuperat, no? De dir, ostres, he sentit que hi ha un llibre, no? Que sembla mentida, però encara hi havia gent que desconeixia aquesta autora. I, ostres, a mi m'ha agradat molt, i val molt la pena, la veritat.
Aterrem a casa, que tenim molts premis, també prestigiosos, no tan ben dotats com aquests que comentàvem fins ara, però sí molts amb prestigi i amb molt bons llibres que han estat guanyant any rere any.
Sí, sí. No sé si tens pensat tu escriure algun llibre o tens algun manuscrit per allà, però...
No tinc res al calaix. No.
Doncs mira, ara és una bona època perquè, sí? A més, si et fiques a l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, hi ha tot un reguitzell de premis que s'organitzen i... N'he comptat una quarantena, eh? Vull dir, tens marge, són contes, són narracions, són infantils, hi ha de tots els àmbits, poesia... O sigui, si et fa il·lusió, que sàpiguen, ara és el moment de presentar-ho.
Val.
No, potser dels més coneguts és el Premi Sant Jordi. El Premi Sant Jordi, que també es convoca ara, no recordo si és el juny o el juliol, quan s'acaba la data d'admissió. Però, clar... Està convocat per Òmnium Cultural, diguéssim que té el seu prestigi, no?, una miqueta. I aquest llibre, i aquest premi, juntament amb el Carles Riba, que és de poesia, i el Mercè Rodoreda, es presenten, o es, diguéssim que surt el veredicte, el dia 13 de desembre, la nit de Santa Llúcia. Bueno, és una miqueta així com tot molt catalanet, no? No, però crec que és una bona opció, no?, poder-se presentar aquí. Aquest any va guanyar la Gemma Ruiz amb Les Nostres Mares, que no sé si te l'has llegit, però...
Sí, mira, no fa gaire.
Veus?
I havia llegit el seu primer llibre, Argelagues, no he llegit el segon, Cala Wendy, em sembla que es diu, i he agafat aquest, i he trobat una Gemma Ruiz més madura, com a escriptora, amb un llenguatge, continua tenint un llenguatge fresc, trencador, es nota que és periodista... com intercala les diferents veus. L'he gaudit.
No, és un llibre que s'ha vengut moltíssim per Sant Jordi. Evidentment, el Premi Sant Jordi per Sant Jordi...
Funciona.
És el que et vaig dir, el que hem dit abans, no? Una miqueta de vinc a buscar el premi, doncs, per Sant Jordi la gent ve a buscar el premi Sant Jordi. I, bueno, és un llibre que si tu el recomanes... No. I, a més, ha funcionat per Sant Jordi.
No sé si agradarà a tothom, eh?
No?
Penso que no.
Ha funcionat per Sant Jordi i ha funcionat pel Dia de la Mare, també.
Tant en públic femení com masculí? Jo em penso que és més de públic femení.
Pot ser, segurament. La Gemma Ruiz també t'encara una miqueta cap aquí, saps? També t'encara.
Els seus tres llibres.
Sí, sempre són dones, les protagonistes.
Històries de dones potents.
Sí. Bueno, però mira, pel Dia de la Mare és un llibre...
Vinga.
Estupendo.
Queda dit.
Vinga. Bueno, un altre premi, per exemple, que a mi m'agrada moltíssim, és el premi són els llibres Anagrama, premis Anagrama de novel·la en llengua catalana. Anagrama no havia publicat mai en llengua catalana, i en canvi el 2016 s'hi va començar a atrevir, no? Havia tret algun títol, alguna coseta, i va crear un premi. I la veritat és que, a veure, són 12.000 euros, una part ja és de drets d'autor, per tant, bueno, està bé, eh? Però... I aposta molt per la gent jove, o sigui, el que fa és agafar gent que no ha pogut publicar encara... I són veus noves, són veus diferents. Per exemple, una de les veus que més ha funcionat potser és la de la Irene Solà, amb el Canto jo i la Muntanya balla.
Quin fenomen! La van clavar, eh?
La van clavar, i a més se n'ha fet una obra de teatre, no?, que també va tenir molta repercussió. Ara han escrit una altra que es diu Et vaig donar els ulls i vas mirar les tenebres, que, ostres, a mi m'ha impactat moltíssim. Aquesta dona escriu... però d'una manera...
Més que el primer?
Sí.
Que el Canto jo?
A mi sí.
Perquè a mi em va deixar en xoc el Canto jo.
Doncs, clar, això és una història totalment diferent, eh? És una família que viu a Masclavell, la Masia, perduda al mig de les Guilleries. A més, t'has d'imaginar tot el món màgic de les Guilleries. I són generacions de dones, o sigui, aquí les que manen en aquelles cases són les dones. Els homes hi passen molt poquet, eh? Molt poc desapercebut. I diguéssim que són dones que... juga una miqueta també amb la ficció de... Juguen amb el diable, amb les llegendes, les bruixes...
Com a canto jo.
Tot aquest món, sí, però, ostres, a mi m'ha agradat molt més. Sí. Que no et diré que no, el canto jo també hi és tot això. Però, ostres, jo, mira, comentant amb un company que s'havia llegit el llibre, em va dir, ostres, diu, és que... a més, cada... O sigui, va passant diferents generacions, però no t'ho explica mai. O sigui, no et fica el capítol, no. O sigui, ets tu la que et vas adonant que et va saltant les diferents generacions. I a mi
és
això...
És un joc que li agrada fer.
Molt,
ja el feia
molt,
el primer
molt.
Llibre, que havies de tornar enrere i dir, aviam, clar, qui parla?
El següent paràgraf, qui, igual t'ha saltat 50 anys.
De qui és aquesta veu, no?, sí. Que està passant aquí.
Sí, clar, ahir el noi aquell em deia, diu, ostres, vaig agafar una llibreta i apuntar aquesta qui és, què ha fet i a quina època està, perquè de cop i volta, no? I clar, et fa referències com de cop i volta apareix un carro sense cavalls i dius, ostres, clar, ha arribat el cotxe, no? O un senyor amb un mirallet, ostres, el mòbil. Clar, són referències d'aquestes que són, no sé, a mi m'ha agradat molt i si no l'heu llegit també us el recomano moltíssim.
I de poesia, també tenim premis prestigiosos.
De poesia, mira, el que n'hi ha un que va guanyar l'any passat, Miquel de Palol, de poesia, a Girona, i el va guanyar l'Anna Gual, que també vilafranquina, no?
Expregonera de la Festa Major.
De la Festa Major, sí, sí.
Això ja li queda de per vida.
Ostres! Molt maco el pregó, per cert, s'ha de dir. I va escriure un llibre que es diu Les Ocultacions. L'Anna sempre parla molt d'ella, de les seves passions. I una de les passions que té l'Anna és la literatura, són els llibres. Si vols, el llegeixo un poema seu. Tinc temps? O no?
És que ens queden...
Vale, doncs llavors parlo del Llavina.
Dos minutets.
Pues parlo del Llavina. Ja
val, et tallaré això de si vols...
Vale, sí, sí. Va.
Val. Clar, feies referència a l'Anna Gual i després tenim un altre penedesenc, el Jordi Llavina, que ha guanyat el Carles Riba.
El Carles Riba, que també és el premi que s'entrega a la nit de Santa Llúcia, juntament amb el Premi de Narrativa i el de Contes, de Mercè Rodoreda. I, ostres, Un llum que crema, també, de Jordi Llavina, editat per Editorial Proa. I és un premi, sí, potser la dotació tampoc no és tan gran, són 5.000 euros, però, ostres, està molt bé i és això, és el que dèiem, no? Et posa en el marc de la gent.
Sílvia, tu ets llibretera, no deixem de fer referència al Premi Llibreter, no?, que també s'ha guanyat... prestigi a pols.
Sí. Bueno, el Premi Llibreter a mi m'agrada molt perquè el trien els llibreters. Llavors, no és un jurat en què valoren quants diners puc arribar a guanyar, no? Sinó que són aquells llibres que durant un any han passat desapercebuts, sempre és un any natural, i els llibreters dius, ostres, és que jo aquest l'hagués vengut 25 vegades, però amb el tràfic de les entrades i sortides de llibres no tens temps, no? I llavors és tornar a recomanar allò que els llibreters realment els havia agradat i jo crec que també és un llibre que cada any es pot recomanar. O sigui, dona'm alguna cosa, agafa el Premi Llibreter, que t'agradarà, perquè són bons, no acostumen a ser massa grossos, tampoc, o sigui, són llibres que valen molt la pena. I com a llibretera vaig a reivindicar el Premi Llibreter perquè es noti que una de les feines de llibreter també és recomanar llibres i que la gent en disfruti.
I això és el que farà la Sílvia Mir cada dimecres aquí durant aquest estiu. Com et deia, moltes gràcies per tornar i acompanyar-nos. Que vagi bé la setmana i dimecres, sens falta, i tornem. Adéu.
Adéu, bon dia.
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Bon dia, passa un minut de 9:45 del matí i a aquesta hora encetem el primer repàs a les notícies en aquest flaix informatiu del Penedès Gama Extra. Us parla Eric Guijarro. L'Ajuntament de Vilafranca encarregarà un estudi per renovar el Saló de Plens amb criteris patrimonials, de paritat i funcionalitat. Aquest dimarts ha tingut lloc sessió de ple a l'Ajuntament de Vilafranca. La sessió de juliol arrencava amb un expedient de modificació de crèdits que contemplava un crèdit extraordinari. Les despeses a finançar en aquest apartat són principalment una aportació de 800.000 euros a l'empresa municipal d'Aigües de Vilafranca per les obres al carrer Sant Antoni i l'Avinguda Catalunya, però també es contempla una partida de 10.000 euros que destinarà a un estudi i als treballs tècnics pertinents per renovar el Saló de Plens de l'Ajuntament. Dins l'expedient de modificació de crèdits també es preveia un suplement de crèdit per valor de 250.500 euros per finançar diferents despeses. D'una banda, es proposava aportar 88.000 euros extra a la Fundació de la Festa Major per fer front als 26.000 que queden per pagar de l'anterior edició. Hi ha l'augment de preus generalitzat que s'han trobat els actuals administradors. També hi havia un suplement de crèdit de 57.500 euros per assumir la pujada dels interessos i 105.000 euros extra que s'han de destinar al programa de suport a la dependència. Els costos de producció del quilo de raïm aquesta verema s'han disparat un 26%. El conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, ha presidit aquest dimarts a la tarda a Vilafranca una nova taula del cava, on s'ha presentat per segon any consecutiu l'estudi sobre els costos de producció de raïm i d'elaboració del vi base cava de l'any 2023. L'estudi dels costos de producció del raïm encarregat per l'Incavi i treballat conjuntament amb la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i el Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari determina una forquilla de costos de producció de les tres varietats majoritàries en l'elaboració del vi base cava, unes dades que serveixen d'orientació per determinar uns costos de referència aproximats, tenint en compte la producció de cada explotació i les despeses inherents a les característiques de cada campanya vitícola. Els busos interurbans del Garraf es reforcen amb quatre vehicles nous i anuncien millores significatives en la línia Vilanova-Vilafranca. Les línies d'autobús entre el Garraf i Barcelona compten des d'aquesta setmana amb quatre nous vehicles. Plana, que presta el servei interurbà de viatgers al Garraf, ha presentat els nous autobusos que s'incorporen a la flota. A més, l'empresa ha avançat que a partir de setembre augmentarà significativament la connexió amb Vilafranca. Josep Albert Vallcorba, president del grup Plana, ha dit en una roda de premsa a Vilanova que està previst el 4 de setembre iniciar una ampliació importantíssima del servei Vilanova-Vilafranca, que significarà fer un servei a les hores punta cada mitja hora i a les hores vall cada hora. Oriol Martori, director general de Transports i Mobilitat, ha explicat que la Generalitat ha fet una gran aposta per millorar els serveis, sobretot el bus express, que ens està connectant de manera molt eficient amb Barcelona, i s'ha compromès a noves millores, la del Penedès i també la de l'Autònoma. Són dues actuacions que estan estudiant de cara l'any 2024. A més del servei de connexió amb Barcelona, Plana també gestiona les línies amb Tarragona, l'aeroport, la interconnexió entre els centres hospitalaris del Garraf i Penedès. Irene Abad i Gil és la nova gerent de la recentment creada Regió Sanitària Penedès. La nova gerent de la Regió Sanitària Penedès ha desenvolupat la seva carrera professional com a adjunta de ginecologia a la CIR Santa Coloma de Gramenet i a l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona. A més, exerceix com a professora col·laboradora de la UAB. A banda de la seva trajectòria professional, en els darrers 4 anys ha estat regidora d'Acció Social, Comunicació, Gent Gran i Salut de l'Ajuntament dels Hostalets de Pierola i consellera al Consell Comarcal de l'Anoia. Abad és llicenciada en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, especialitzada en ginecologia i obstetrícia. Aquest nomenament correspon a la nova delimitació de les regions sanitàries del Servei Català de la Salut, aprovada pel govern el passat 20 de juny.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
Passen 6 minuts de 9:45. Ens agrada moure'ns i si posem molts quilòmetres pel mig, encara més. Ens apassiona la mobilitat internacional i la volem promoure i volem ajudar tots aquells oients que en tinguin ganes. Així que aquest estiu 2023 torna aquest espai de mobilitat internacional que ens acostarà l'assessora en mobilitat internacional del CIAIJ de Vilafranca, la Irene Fernández. Bon dia, Irene.
Bon dia.
Com va l'estiu?
Bé, molta calor, però bueno, això amb ganes, no?, també d'ajudar tota aquesta gent que vol marxar.
Hi ha força joves que marxaran aquest estiu, que seran fora?
Sí, la veritat és que sí. Ara, doncs, la cosa sí que és veritat que hi ha qui vol marxar al final. Encara hi arriba algun despistat, a última hora, no? Intentem ajudar, però sí que és veritat que la majoria de joves ja han passat per l'assessoria i la majoria estan amb diversos projectes ara mateix.
Sempre que puguem, tindrem convidats, passarem de la teoria a la pràctica i avui ens portes la Sara Torres. Bon dia, Sara.
Bon dia.
Aviam, que no t'hem sentit.
Bon dia.
Ara sí, marca aquest micro, ja el tenim, no? Sí. I explica'ns com has conegut la Sara Torres i quin testimoni ens pot portar.
Sí, la Sara ja fa temps que va passar per l'assessoria, de fet diria gairebé quasi 2 anys.
Sí, 2 anys.
I ara quants anys tens?
16.
16, sí.
Amb 14 ja vas passar per l'assessoria
sí,
del CIAIJ.
Exacte, sí.
No sé si acostumen a venir d'aquesta edat tan joves.
Cada cop més.
Oh, que
sí.
Bé.
Sí, cada cop més joves, però sí, a partir dels 14... Va aparèixer la Sara, no?, allà per la porta, dient que volia marxar i bueno, li vaig explicar una miqueta els projectes que estan, sobretot a l'abast de menors d'edat, no?, això a partir dels 14, que és quan podem començar a fer projectes. I bueno, hem anat intentant, hem anat provant i finalment aquest any, per Setmana Santa, la Sara va marxar a un intercanvi juvenil i repetirà aquest agost amb un altre intercanvi juvenil. A la Setmana Santa va estar, en aquest cas, aquí a Espanya, i ara ja sí que marxa una miqueta més lluny i marxarà a finals d'agost a Itàlia.
Mm. Sara, explica'ns aquesta dèria, aquestes ganes de marxar amb només 14 anys.
Bueno, sempre he tingut l'intenció de marxar fora perquè considero que és una experiència que et fa créixer com a persona, perquè coneixes gent nova, nous idiomes, noves cultures, i sempre havia tingut ganes de marxar. I amb 14 anys vaig anar, vaig intentar primer...
Amb camps de treball, si
sí,
no recordo
amb camps
malament.
De treball, que em sembla que eren dins del territori, dins de Catalunya.
Exacte.
Però no va poder ser.
No va poder ser, aquell moment, exacte.
Però jo no vaig assistir i ho vaig intentar uns quants cops més fins que ara, Setmana Santa, he pogut marxar bueno, dins d'Espanya també, a Belorado, però ara sí que amb gent d'altres països, amb gent de Finlàndia, de Bulgària, de Turquia i d'Itàlia.
Ets tossuda, perquè has estat 2 anys fins que ho has aconseguit.
Sí, sóc molt tossuda.
Ho tenies claríssim.
Sí.
I a casa t'acompanyen amb la decisió o els feia respecte
totalment.
Amb 14 anys?
Totalment. Ma mare sempre m'ha acompanyat molt i mon pare també. Mon pare sí que li fa més de respecte perquè, clar, marxar i, a més, sola, bueno, que no és sola del tot perquè vas acompanyada d'altres persones també de per aquí, però és marxar sola.
Sí, no coneixes ningú d'entrada.
Sí, sí. O sigui...
I contenta amb l'experiència de Burgos d'aquesta Setmana Santa?
Moltíssim, moltíssim. M'ho vaig passar genial. O sigui, van ser uns dies espectaculars i vaig aprendre molt perquè el tema de l'intercanvi era de sostenibilitat. I es parlaven temes de medi ambient, però o sigui, també hi havia activitats de al ser un intercanvi cultural... doncs, interculturals, de balls de, jo què sé, de Turquia, cançons populars, jocs, i va ser molt guai. Vaig fer amistats que encara perduren i espero que perdurin per uns quants anys més.
Saps que això et permetrà viatjar, no?
Sí.
Quan tinguis uns calerons sí, i anar sí. A veure aquests amics.
Mm. De fet, vaig fer uns quants amics italians i turcs i em van dir que si anava ja tenia en casa per...
Clar, és la manera.
Sí, sí.
Sí, sí.
Aquest és un intercanvi tipus, d'intercanvi juvenil amb component internacional?
Sí, l'objectiu al final és això, també que es coneguin entre joves altres cultures amb un interès en comú, no? Al final els intercanvis és reunir diferents joves europeus, en aquest cas amb una llengua en comú, l'anglès, que això no ho hem dit, no? Sí que és veritat que, que tampoc es requereix cap nivell, vull dir, és una mica també l'experiència, és també una oportunitat de practicar l'idioma, i això el que deia la Sara, conèixer altres cultures, altres joves, i en aquest cas sí que a diferència dels camps de treball, recalco, no té un fi voluntari. Al final són joves, els interessa un tema, es reuneixen a un punt d'Europa, en aquest cas va ser aquí a Espanya.
El de menys és que tingués lloc a Burgos, no? A El Dorado.
Exacte, exacte. I res, i compartir l'experiència i això, conèixer al final altres joves amb altres cultures. I el d'Itàlia al final és la mateixa línia, l'únic que en aquest cas amb una altra temàtica i a Itàlia. Dic que aquests intercanvis és també una bona oportunitat perquè estan 100% finançats. Vull dir,
això és important.
Això és important. Això és important. Aquests intercanvis estan finançats per Erasmus i en aquest cas inclou el que és l'estada allà, l'allotjament, manutenció, les activitats que poden fer i també el vol d'anada i tornada. Sí que és veritat que amb el vol d'anada i tornada et posen un tope, és a dir, ells valoren, doncs, per exemple, són 275. Clar, si tu et gastes 300 perquè vols anar, jo què sé, amb més comoditats, pues, només et paguen fins a, per exemple, els 275 que et marquen. Però en aquest cas sí que és veritat que normalment avances tu el vol i després et retornen els diners d'aquest vol.
Ens dèieu que des de que entra per la porta del CIAJ amb 14 anys fins aquesta Setmana Santa passada que ha pogut marxar i fer aquest intercanvi juvenil a Belorado, a Burgos, havíeu aplicat i no havia sortit bé. Sol passar. Què busquen? Quins requisits necessites?
Sobretot amb menors d'edat. A menors d'edat és més difícil perquè hi ha menys projectes. La realitat és que hi ha molts menys projectes que per majors d'edat i al final hi ha molta demanda. I al final és això, al final un intercanvi juvenil es basa en cartes de motivació. Clar, els camps de treball potser sí que són una miqueta més diferents perquè sí que va per ordre d'arribada, però el que són intercanvis juvenils al final és una carta de motivació i aquí, clar, entre altres factors que no pots tindre en compte. Al final és l'associació qui tindrà en compte si vol que siguis escollida o no.
Sara, parla'ns d'aquesta carta de motivació.
Sí.
Què hi dius? Què expliques?
Bueno, jo vaig explicar el que sentia, el que tenia moltíssimes ganes de fer un projecte com aquest i que també em motivava el tema del projecte. El que cada vegada està més a l'ordre del dia, el canvi climàtic i els temes de medi ambient. I vaig explicar una mica tot això i després d'això, quan vaig enviar la carta, el dia o els dos dies em contesten amb un correu dient que si podria fer una videotrucada per conèixer millor i veure quina era més la meva motivació.
Déu-n'hi-do, els criteris de selecció.
Sí, sí, sí.
Són exigents.
Sí, clar.
Com va anar la videotrucada?
Molt bé, perquè el noi que em va fer la videotrucada era supermajo i em va estar explicant que anàvem a fer el projecte i si de veritat jo tenia ganes i jo li vaig dir sí. O sigui, jo contentíssima si m'agafeu i em va dir, doncs, estàs seleccionada.
Ja t'ho va dir a la videotrucada?
Sí, sí.
Que bé, no?
Sí. Jo supercontenta, dient, bueno, després d'intentar tants cops, me'n vaig.
Finalment.
Sí, finalment.
Deia la Irene, una qüestió que tu no havies comentat i que els oients potser els ha sorprès, i és que tot i que aquest intercanvi juvenil tenia lloc a Burgos, com que era un intercanvi internacional, la llengua era l'anglès. Quin nivell tenies tu d'anglès? Aquesta Setmana Santa ara segur que és molt millor. I fins a quin punt és un hàndicap, perquè ens costen les llengües aquí.
Bé, el meu nivell d'anglès no era espectacular, però tampoc era superbàsic. Però si vols marxar, jo crec que no fa falta tenir un nivell superbo. O sigui, et pots comunicar. Ja sigui en castellà o en català, t'ajuden. O sigui que...
No és cap barrera.
No, no és cap barrera.
I ara segur que és millor el teu anglès, després d'aquesta experiència.
Sí.
Ara l'agost, finals d'agost, marxa de nou d'intercanvi juvenil, en aquest cas a Itàlia. És molt similar o té unes característiques diferents aquest intercanvi?
Bueno, en realitat, o sigui, el funcionament de tots són iguals. Si no, no sé si, Sara, quin tema era el d'aquest intercanvi?
El de Itàlia?
Sí.
De...
La temàtica...
Inclusió social a través de l'esport.
Clar, això, al final és el mateix, no? Però amb una altra temàtica. L'objectiu és el mateix, es reuneixen els joves, utilitzaran també l'anglès, però en aquest cas doncs, la temàtica és totalment diferent, inclusió, no? Al final, a través, en aquest cas, de l'esport. Al final, les activitats que es realitzaran seran diferents, però l'objectiu ve a ser el mateix, que es reuneixin diferents joves amb una temàtica en comú i al final això. També una oportunitat per practicar l'idioma que, com deia, al final no és una barrera, sinó una oportunitat. És igual el nivell que tinguis, ja ens empenyarem allà. Al final, després tens al costat algú que diu una borrada més gran que la teva, no? I això també et fa agafar confiança, no? El poder practicar i dir, mira, si dic una borrada no passa res perquè el del costat dirà... Un altre, per tant, i també vas amb altres joves també que parlen el mateix idioma, perquè normalment són 4 o 5 joves de la mateixa nacionalitat i això també et fa una mica potser anar més tranquil, no? I més acollit en quant que, bueno, mira, potser jo tinc un nivell una mica més baix, l'altre el té més alt i em donarà un cop de mà. I també sempre tenen la figura del que és el youth leader, que és el cap de colla, en aquest cas, que sempre és major d'edat i sap de què va el projecte, ha realitzat altres projectes i aquest ja sí que té un nivell, no?, com per defensar-se i ajudar els joves que menors d'edat que hi van.
Com és un dia en un intercanvi juvenil?
Bé,
un dia normal.
El primer que a mi em costava és que només aixecar-te ja per anar al lavabo o per anar a esmorzar ja havies de parlar en anglès. I jo pel dematí el meu... A vegades deia bon dia o buenos días i els altres es quedaven amb una cara de... No t'entenc.
Flipats, no?
I jo directament canviava el xip i deia... Ai.
Sorry.
sorry. Però era un ambient molt familiar i et senties molt acollit i, a més, no has de tenir por perquè els altres són persones que busquen el mateix que tu i són gent similar a tu...
Intentant buscar al final el mateix, el que deia abans, no? Una miqueta.
I tens moltes hores d'activitat en comú, hi ha hores en què teniu llibertat per fer el que vulgueu, una mica com funciona.
Sí, bé. Després d'esmorzar fèiem un energizer, que és per començar el dia amb energia. Després fèiem unes quantes activitats. Menjàvem, teníem una mica de temps lliure i després per la tarda feia les activitats de tarda i després temps lliure. I les nits, hi havia nits que eren lliures o podien fer activitats de les nits interculturals, que eren nits on cada país, cada grup portava menjar i balls i un PowerPoint amb la seva cultura, i ens explicaven, i era bastant divertit.
Recomanable.
Sí, sí, sí.
Tant que repeteixes.
Sí, sí.
Clar, us preguntareu, aquesta inquietud de la Sara, aquests dos intercanvis seguits en poc temps, i aquí hi ha un motiu de fons, no? Què vols estudiar, tu?
Relacions internacionals.
I, per tant, ja vas una mica amb el xip posat,
sí,
no?
Sí, sí.
Clar, això ajuda, aquest bagatge previ que estàs fent.
Sí, és un dels motius per als quals faig intercanvis, perquè, bueno, a part de perquè m'ho passo bé i m'agrada, perquè després vull estudiar relacions internacionals, perquè és que m'apassiona, és el que em vull dedicar.
No sé si tots els joves que s'acosten a l'assessoria de mobilitat internacional tenen les coses tan clares com la Sara.
Bueno, hi ha de tot, sí. Hi ha joves que sí que ho tenen molt clar, que aprofiten aquestes oportunitats com la Sara, enfocades en el seu futur, i altres tot el contrari, que necessiten parar i necessiten provar coses noves per acabar de buscar allò, no?, que és el que estan buscant. O sigui, al final hi ha perfils diversos i la mobilitat a vegades és aquesta porta, no?, per trobar aquestes oportunitats.
Avui, en aquest primer espai de mobilitat a la fresca, hem volgut recollir el testimoni de la Sara Torres, de 16 anys, que ha fet aquest intercanvi per Setmana Santa i ara es repeteix a finals d'agost. I volíem anunciar també algunes formes de viatjar econòmicament.
Sí, aquí ja sí que potser més adreçades a majors d'edat, però ara que encara estem a ple estiu, doncs recordar que hi ha altres formes econòmiques de viatjar, a part d'aquests projectes, com poden ser des del WUF. Per qui no ho conegui, al final és una plataforma molt semblant també a Workaway, on l'objectiu és, mira, posa un país de qualsevol arreu del món i a canvi d'allò fer algunes tasques, ja poden ser orientades a medi ambient, a temes més potser d'ajudar algú a netejar els plats al seu restaurant o de donar de menjar als gossos, exemples així diferents. A canvi d'això jo tinc l'allotjament i el que és la manutenció, no? Que això ajuda molt perquè dius, ostres, vull anar potser a l'altra punta del món, però els diners que tinc són els que tinc i no ho puc deixar tot amb un allotjament, perquè ja sabem que els vols, sobretot aquest any, també estan molt més cars pel tema de la benzina, han pujat. I clar, és una forma econòmica de, mira, sí que és veritat que sé que durant 2 o 3 hores al dia, però al final són 2 o 3 hores al dia, haig d'ajudar aquesta persona perquè em comprometo a canvi de que m'està donant allotjament, no?, i manutenció, però la resta del dia la tinc lliure i puc aprofitar per conèixer aquest país. I al final aquestes dues plataformes ens ajuden a viatjar d'una manera econòmica i poder conèixer món, perquè estan obertes arreu del món.
I hi ha una altra fórmula molt clàssica, que és anar d'oper. Encara s'estila?
Encara s'estila. L'únic que sí que és veritat que cada cop ens trobem una miqueta amb més dificultat, sobretot pel tema que era molt famós, no?, el tema d'anar a Londres, anar a fer au pair. Ara mateix, tothom que m'entra per la porta, no sé com dir-li, amb quina cara dir-li que això ha canviat. Ha canviat en molt poc temps, ràpid, i no és tan fàcil.
Perquè han sortit de la Unió Europea.
Exacte. Amb el tema del Brexit ha sigut un canvi molt radical, on les condicions, al final, les equiparo a anar als Estats Units.
I sabem que costa molt entre Estats Units.
Exacte.
I quedar-hi bàsicament uns dies més.
Bàsicament ens demanen un contracte previ, abans d'entrar al país, ens demanen un número de compte bancari amb uns diners, i al final dius, ostres, per 2 mesos o per un mes, això em compensa tot el que haig de fer. Potser és buscar altres destins on puguis anar a fer aquest au pair.
Irlanda continua sent una bona,
sí,
opció?
Sí, Irlanda continua sent.
La República d'Irlanda.
Exacte, en aquest cas sí, seria l'alternativa, si l'objectiu és l'anglès, sobretot.
Deies, els vols estan carots, és veritat, és un dels hàndicaps d'aquest estiu, que els vols s'han tornat a encarir. Ja no trobes aquelles gangues ni aquelles companyies tan econòmiques, tot ha canviat molt. Com ho fem per trobar un bitllet assequible?
Cada cop costa més, i és això, el tema del preu de la benzina també s'ha notat amb els bitllets d'avió, al final, no només amb el combustible del cotxe, i en aquest cas recomano, com a recomanació important, buscar amb un cercador d'incògnit. És important perquè si anem buscant, en aquest cas, el qualsevol cercador d'internet que tinguem o amb el mòbil, diverses vegades al mateix destí, al final, òbviament, anirem veient que internet té memòria.
Les famoses cookies.
Exacte. I que van pujant els preus. Per això una recomanació és que es busqui amb finestra incògnit i també amb Skyscanner o comparadors d'aquests.
De tota manera, ha canviat i molt.
Exacte, ha canviat bastant, ja no trobem... Les ganes que trobàvem abans ja no...
Això s'ha acabat, no?
Això, de moment sembla que s'ha acabat, això, sí. Però bueno, al final és intentar buscar les maneres més econòmiques, dates, buscar dies, en comptes de tornar un dissabte, potser tornar un dimarts... Clar, és anar buscant comparacions. Amb tot això també ja els dic que quan venen buscant projectes que cap problema, que poden vindre i també els hi donem un cop de mà amb això. Al final també hi ha moltes famílies que es veuen desemparades amb això, sempre han tirat d'agències i no saben com buscar aquests vols que han de comprar els joves. I, bueno, tampoc està de més poder donar un cop de mà a ajudar-los.
Doncs m'agradaria acabar amb la Sara, amb unes paraules seves, aprofitant el micro de Ràdio Vilafranca, animant altres joves com ella, de 14, 15, 16, 17 anys, a fer el pas de marxar sola, com ha fet ella. Què els diries?
Sí, a tota la gent que li agradaria marxar, voldria dir-los que no es desanimin si ho intenten i no pot ser, i si ho intenten una altra vegada i no pot ser, que no es desanimin, que si tenen ganes, quan sigui el moment, marxaran, que no es preocupin. I que només has de tenir motivació. Si tens la motivació i les ganes, pots arribar on vulguis.
Sara Torres, moltes gràcies per haver acceptat el repte de venir aquí a Ràdio Vilafranca i parlar del teu projecte personal, de la teva experiència. Que vagi molt bé l'estiu i aquest intercanvi a Itàlia, que t'ho passis molt bé.
Gràcies.
Amb la Irene Fernández ens retrobem d'aquí 15 dies al Mobilitat a la Fresca. Bona setmana.
Bona setmana. Quasi rebenta la nau que m'ha portat fins aquí. He travessat l'univers.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu de Ràdio Vilafranca.
Torno a creure en el futur, perquè d'entrada apuntava de cebre i de cop has aparegut de tot el món. Per viure el planeta, torno a creure en el futur, perquè d'entrada apuntava de cebre'm i de cop has aparegut de tot el món.
De tot el món canten els Ginestar i Casa la Mar de Bé amb aquestes propostes de mobilitat a la fresca i amb l'experiència de la Sara Torres que hem compartit avui en aquesta primera secció. Una secció que serà quinzenal i que d'aquí 15 dies torna amb més idees per marxar. No em fa por el futur.